Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Segona tanda de cribratges amb PCR a Sabadell. El Departament de Salut, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha establert un reforç de les proves PCR aquest dimarts i dimecres vinents. El punt escollit és el barri, el CAP, de fet, de Can Oriac, on les xifres de contagiats estan pujant per sobre de la mitjana. Es busquen joves asimptomàtics d'entre 15 i 35 anys. La Creu Roja informa els joves a través del dispositiu nocturn. Míriam García n'és la coordinadora.
La veritat és que Sabadell és una població molt gran i es trobaran diferents zones. Sobretot on ens trobem que hem de fer molta intervenció és en llocs com places, com parcs, on hi ha una gran condensació de gent. Per exemple, les nostres unitats a final de la nit van molt al Parc Catalunya, que és un parc que és molt gran, bueno, que és molt frondós, i que hi ha una gran presència de joves. Aleshores tenim presència tant al Parc Catalunya com a altres zones, però nosaltres anem de tota la ciutat a aquells punts on hi hagi presència de joves.
L'Ajuntament de Sabadell també està reforçant la informació al barri i les associacions de veïns estan fent una crida a la població diana. A dia d'avui, l'àrea bàsica de salut de Can Oriac acumula 400 diagnosticats amb Covid-19 i 1.924 casos sospitosos. Aquest és el principal argument d'aquest dilluns, dia 17 d'agost, pel Notícies Migdia.
Titulars.
Una quarantena d'avisos als bombers, 20 arbres caiguts, nombroses incidències per acumulació d'aigua. Aquest és el balanç de l'aiguat que va caure ahir a la ciutat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Una tempesta torrencial va negar Sabadell en pràcticament només mitja hora aquest diumenge a la tarda. A més, també en va descarregar pedra. A la C-58, a l'altura de Sant Quirze del Vallès, es va inundar un tram de la via. En algunes zones de la ciutat marxava el fluid elèctric de manera intermitent. El temporal va superar els 55,8 mil·límetres en només mitja hora, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. El servei de tren dels ferrocarrils de la Generalitat entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia va quedar interromput fins aquest matí.
I en esports, en marxa la presentació de la campanya de socis del Centre d'Esport Sabadell.
Després de dues setmanes tancades per casos de coronavirus als treballadors, la nova Creu Alta torna a engegar motors i ho fa amb un matí intens. A primera hora, els futbolistes del Sabadell s'han sotmès a les primeres proves PCR i ara té lloc aquesta presentació.
Aquests i altres arguments en les notícies migdia d'avui durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. -28 graus ara mateix a Sabadell, al centre, amb un cel parcialment ennuvolat. Volem conèixer quina és la previsió i anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bon dia.
Molt bon dia. Continuem amb aquesta situació en conjunt de tranquil·litat, amb moltes estones de sol a bona part del territori, però a hores d'ara ja comencen a arribar núvols alts i mitjans pel terç nord i oest del país, que amb el pas de les hores, durant aquesta pròxima tarda, vespre i nit, aniran a més i, de fet, acabaran deixant el cel bastant ennuvolat. Independentment, també creixen nuvolades en punts de muntanya, que també aniran a més, sobretot cap al sector del Pirineu i Prepirineu, i és en aquests punts on, durant aquesta pròxima tarda, és possible que descarregui algun ruixat local, més probable cap al sector més oriental del Pirineu. La temperatura, en conjunt, semblant o lleugerament més baixa en alguns casos, però, malgrat tot, la majoria de valors es mouran entre els 29 i els 34 graus en els valors més elevats que es donaran cap a les comarques de Ponent o fins i tot interior de les Terres de l'Ebre. De cara a demà dimarts parlarem d'un matí amb núvols abundants, fins i tot no descartem 4 gotes mal comptades durant el matí, poc importants, mal repartides, i de cara a la tarda també intervals de núvols a bona part del territori i no és del tot impossible que cap a punts del Pirineu s'arribi a escapar algun ruixat, però serà poc important. La temperatura mínima més alta i la màxima semblant o lleugerament més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Anem ara a saber com se circula pels principals transports públics que ens queden a prop. Anem fins al Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de Sant Vies que per una avaria els combois de les línies T1, T2 i T3 del tram baix circulen amb la freqüència de pas alterada. També hem de recordar que per treball de millora està interromput el servei de metro entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre La Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres hi ha afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació de Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, Borja. Gràcies, perquè el fa a les carreteres que ens queden a prop, tant d'entrada com de sortida de la ciutat. No hi ha cap incidència remarcada en el centre de control i informació del trànsit. Tampoc si heu d'anar a les principals vies per creuar el país cap a la AP7 o per entrar i sortir de Barcelona. La situació de vehicles, una bassa d'oli. Ens hi posem.
La notícia del dia.
Sabadell viurà una segona onada de cribratges massius de coronavirus aquesta setmana. Després del primer dispositiu a Campoamor i les Termes de fa 10 dies, demà i dimecres es faran proves PCR a Can Oriac, una altra de les zones de la ciutat més afectades pels nous casos de coronavirus. En aquesta ocasió, Karen, el dispositiu va adreçat a persones asimptomàtiques d'entre 15 i 35 anys, un públic, Diana, més acotat que en l'anterior.
Sí, l'augment de casos detectat fins ara al cap de Can Oriac encara no preocupa les administracions, però no obstant això consideren que encara es podria evitar un possible repunt més greu de casos amb aquesta nova tanda de proves PCR. Els encarregats d'anar a buscar el públic Diana i informar-lo del nou dispositiu són els agents cívics de la Creu Roja, que des de fa 10 dies volten per la ciutat per conscienciar sobre la necessitat de complir les normes de prevenció de coronavirus. Míriam García és coordinadora del programa d'oci nocturn de la Creu Roja.
Es troben moltes persones joves, especialment quan van en grup, que potser doncs, estan xerrant, estan fent coses no, de joves, estan jugant i no prenen en compte de posar-se la mascareta correctament. Això no treu que també ens trobem potser famílies o ens trobem altres persones grans que potser sí que la porten, però la porten mal posada i en aquests casos també intervenim.
De fet, no només són els joves els que incompleixen les normes, com apunta l'agent de salut de Creu Roja, Maria del Amo.
Perquè crec que els joves sabem molt i no ho apliquem, però la gent gran pitjor. O sigui que crec que és sensibilitzar la gent de que s'ha de posar la mascareta i de que això existeix, que no és una broma, que no és alguna cosa que s'està venent a la televisió. O sigui que s'ha de posar la mascareta.
Per tal de conscienciar els sabadellencs sobre la necessitat de complir les normes, els agents cívics posen exemples pràctics i senzills, com pot ser intentar fer bombolles de sabó amb la mascareta posada. Ho explica el també agent de salut Rubén Ramiro.
El que els expliquem és que el virus es contagia per les vies més humides del cos, no? Sobretot la boca i el nas. I que, com parlem, sovint doncs, deixem anar una mica de saliva, encara que no la veiem, la veiem molt òbviament, però a vegades no. I amb aquest pompero, no, que en diem, doncs, es veu molt fàcil doncs, que sense mascareta, ells bufant, no, surten pompes molt fàcilment. Si ens posem a la distància de seguretat, no, però si ens posem a prop, sí que es veu molt fàcilment. En canvi, quan porten la mascareta ja li pots apropar el pompero a la cara i al nas, que no arribaran a fer una pompa. I així veuen que sí que és veritat que les mascaretes serveix per alguna cosa.
Des del principi d'agost hi ha 77 nous diagnosticats amb Covid-19 a Can Oriac, passant dels 323 que es comptabilitzaven el 31 de juliol als 400 registrats fins avui. Els casos sospitosos han patit una evolució similar entre les mateixes dates, partint de 1.467 possibles fins als 1.924, és a dir, 457 casos més. Al conjunt de Sabadell, el risc de contagis avui de 286,92, 148,46 punts més que fa 10 dies. La velocitat de transmissió, l'anomenada R, es troba a l'1,60.
I al conjunt de Catalunya s'han registrat 1.169 casos nous de coronavirus confirmats per PCR. La xifra total és de 114.437 casos amb totes les proves. A més, en les últimes hores s'han reportat dues defuncions. Segons Salut, hi ha 642 pacients ingressats, 50 més respecte al balanç anterior, dels quals 129 a l'UCI, 10 més. El risc de rebrot creix lleugerament i es manté en nivells alts amb un valor de 147,73. Recordem que el llindar de risc alt és 100. Mentre que la velocitat de propagació del virus torna a passar de l'1, significa que de mitjana una persona amb el virus en contagia una altra.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els bombers han rebut una quarantena d'avisos a Sabadell durant la tempesta torrencial d'aquest diumenge, que també ha descarregat pedra. A causa de l'aigua han caigut una vintena d'arbres i a la C-58, a l'altura de Sant Quirze del Vallès, s'ha inundat un tram de via. També els ferrocarrils de la Generalitat. En algunes zones de la ciutat ha marxat el fluid elèctric per moments i s'ha registrat una ratxa màxima de vent de 93 km per hora a la ciutat.
El temporal ha superat els 55,8 mil·límetres en només mitja hora, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que n'ha pres la mesura fins a 7:45 del vespre a l'estació situada al Parc Agrari. Pel que fa al trànsit de la C-58, els conductors han hagut de moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre els seus vehicles, ja que un dels carrils ha quedat negat per l'aigua. En la circulació dins de la ciutat, la forta tempesta ha negat d'aigua al pont 1 de la Gran Via, que no ha quedat lliure fins uns minuts abans de 9:00 del vespre. El servei de tren dels ferrocarrils de la Generalitat entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia ha quedat interromput per les pluges, tot i que a hores d'ara ja s'ha normalitzat. El gruix de les trucades als bombers s'ha donat fins 7:45 del vespre. La majoria han estat per caigudes d'arbres. També han hagut d'atendre problemes per acumulació d'aigua.
Us expliquem altres coses de la ciutat i la comarca de manera més breu. 3 ferits per inhalació de fum en un incendi a l'Avinguda de la Concòrdia.
El foc s'ha declarat aquesta nit a 11:00 a la cuina d'un immoble situat al número 94 de l'Avinguda. Les 3 persones que es trobaven a l'habitatge van ser traslladades al CUAP Sant Fèlix per inhalació de fum. A les tasques d'extinció hi han intervingut 6 dotacions dels bombers. També s'hi han desplaçat 2 unitats del SEM i 2 de la Policia Municipal.
Una butlleta validada a Sabadell guanya el sorteig de la primitiva del dissabte.
La butlleta es va validar a l'establiment de la via Massaguer número 44 i va aconseguir 6 encerts, que es considera de primera categoria. El guanyador s'ha emportat un premi d'1.311.225 €.
I Endesa instal·la carregadors de cotxes elèctrics en 8 subestacions catalanes, entre les quals n'hi ha una a Castellbisbal, a la nostra comarca.
Es tracta d'una prova pilot única a tot l'estat que vol afavorir la mobilitat sostenible dels treballadors de la companyia entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El carregador de Castellbisbal abastirà els treballadors del Baix Llobregat per la seva proximitat.
Diferents regidors del consistori sabadellenc, entre els quals l'alcaldessa Marta Ferrés, han recordat avui a les xarxes socials el 3er aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que precisament a la ciutat comtal s'ha celebrat aquest matí un minut de silenci en record i homenatge a aquestes víctimes. Uns fets pels quals la Generalitat no descarta canviar les peticions de penes i les tipologies de delictes pels 3 processats al final del judici. I és que Interior no va demanar penes pel delicte d'assassinat per ells.
A banda d'això, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que representa Javier Martínez, pare d'un nen de Rubí que va morir a Barcelona, assegura que en les restes a la casa que va explotar al Canà, on preparaven els explosius, no es va trobar ni el mòbil ni les targetes SIM de l'imam de Ripoll, Abdelaki Essati, qui va radicalitzar els membres del grup. El lletrat té constància que una neboda seva va comprar 2 bitllets d'avió la nit del 16 d'agost, quan 2 dels nois de Ripoll van anar fins l'aeroport del Prat. Alonso Cuevillas diu que el telèfon d'Essati va rebre trucades el dia 20 i que la bústia té entrades posteriors. Els Mossos d'Esquadra han descartat tot aquest relat, un relat precisament que recordem en el seu vessant sabadellenc.
El dimecres 16 d'agost del 2017, a l'oficina que l'empresa Telefurgo tenia a Sabadell, 3 joves lloguen 2 furgonetes. El pagament el fa amb targeta de crèdit un tal i un és avui a CUP. L'endemà, el 17 d'agost, a primera hora de la tarda, la Fiat Talento amb matrícula 7086JWD, conduïda per avui a CUP, és a Barcelona. Comença a pujar des del port cap a la Rambla i fa la volta per la plaça de Catalunya per anar a buscar el carrer Palai i tornar a arribar a la Rambla, aquesta vegada per dalt. Just en aquell moment, la sabadellenca Elisabet Guerra es troba al mig d'aquest carrer 2 travesseres més avall, passejant amb les seves germanes, fills i nebots, ja que han decidit passar el dia junts voltant per Barcelona. Com que tenen gana, entren al restaurant La Poma i pugen al primer pis, només uns segons abans que la furgoneta blanca baixi pel mig de l'avinguda embestint els vianants. Des de la gran vidrada del menjador, la família de l'Elisabet Guerra ho veu tot.
La meva filla, quan va veure tanta sang a lo que era la Rambla, pobreta, el primer que em va dir, amb 4 anyets, em va dir: mama, que estan jugant amb tomàquet, tu imagines, moriçona? I clar, la meva va dir: sí, carinyo, ara fan la tomatina i ara es recullen i marxem, perquè me la vaig emportar corrents fora del vidre perquè no podíem mirar el que havia allà.
Tot seguit, els locals de la Rambla es tanquen amb la gent confinada dins. Se'ls ordena allunyar-se de portes i finestres. Cal garantir la seguretat de tantes persones com sigui possible, però també es tracta de retenir el possible autor de l'atemptat en cas que s'hi hagi refugiat.
L'atenció ens porta avui a Barcelona. Una furgoneta ha atropellat diverses persones a la Rambla de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tractaria d'un atemptat terrorista i que hi ha víctimes mortals i alguns ferits. Alguns mitjans de comunicació apunten a aquesta hora que es tractaria de 13 persones les que haurien perdut la vida. Les autoritats demanen a les persones que estiguin a la zona que no surtin al carrer. Les estacions de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat...
Tot just un quart d'hora després, l'Elisabet ja aconsegueix parlar amb el seu marit a través del mòbil i l'encarrega d'anar informant a tot el seu cercle d'amics i familiars, principalment els avis, que veuen com tenen a tres filles i tots els nets tancats en aquell restaurant. Però a través del mòbil també comencen a circular vídeos duríssims dels fets i la situació a la zona. I també rumors, informacions falses de terroristes armats i tiroteig al Corte Inglés de la plaça Catalunya, gent que s'acomiada perquè tem morir, explicacions de suposats Mossos d'Esquadra i, com recorda la sotsinspectora de la Policia Municipal de Sabadell, Pepita Llong, l'avís que els terroristes venen cap a la nostra ciutat.
WhatsApps escolta, és que hi ha un cotxe gris que ve cap a Sabadell, un cotxe gris que porta dues persones, ve cap a Sabadell. Això el que es va fer és que immediatament es comunica a tots els patrulles que hi ha al carrer, més que res, perquè sàpiguen que s'està parlant d'això, i s'extremin les mesures de seguretat en cas de que en un moment donat paris algun vehicle d'aquestes característiques. Després ens vam assabentar que aquell cotxe era un cotxe que anava per autopista, AP7, que a més va ser un cotxe que finalment es va parar quasi a Girona i que no tenia res que veure amb tot el que havia passat.
La policia municipal i l'Ajuntament es van coordinar amb els Mossos per controlar les estacions de ferrocarril i autobús. L'alcalde Matías Serracant explica com va reaccionar el govern local.
Vam veure que la nostra funció, bàsicament, des del govern, era coordinació i informació. Per tant, anar informant a través de xarxes socials i tot els inputs que arribaven, anar difonent sobretot les fonts oficials, que eren les que en aquell moment donaven més veracitat, i contrarrestar tota aquella informació que venia i que corria de forma rapidíssima a través de xarxes socials o a través de WhatsApp, que no era contrastada.
A mesura que es van coneixent les conseqüències de l'atemptat, el Parc Taulí reacciona oferint els seus serveis i el personal per atendre els afectats. Finalment, però, cap ferit és ingressat a l'Hospital de Sabadell. Passades les 11 de la nit, després de més de 6 hores tancats a dins del local, l'Elisabet Guerra i els seus familiars surten del restaurant de la Rambla rebent indicacions dels Mossos d'Esquadra, un per un, i ensenyant el DNI fins que els acompanyen fora de la zona. Una hora i escaig més tard, a Cambrils es produïa l'altre atemptat. Pepita Llong explica que a partir d'aquest moment els avisos per objectes sospitosos es van multiplicar.
Arrel d'això també vam tindre diverses alertes de paquets sospitosos, tant aquell dia com després a posteriori també altres, que bueno, uns es van gestionar perquè es veia que no hi havia res i ràpidament es va poder gestionar, uns altres inclús es va tindre que demanar de Mossos d'Esquadra que vinguessin els artificiers.
Però al perill de la seguretat se n'afegeix un altre en què les autoritats també han d'actuar, el perill de la islamofòbia.
L'estigma, no, de la població musulmana com a responsable d'aquest atemptat. I aquí la coordinació de tots els serveis, també amb els contactes que ja tenim amb comunitat musulmana, va ser fantàstica. El dilluns mateix, després de l'atemptat, ens reuníem amb els diferents representants de la comunitat musulmana a la ciutat de Sabadell, per tal de també estar al seu costat.
Els primers dies aquí a Sabadell ens van aparèixer pintades en contra dels àrabs. El que vam intentar és que desapareixessin ràpidament. Políticament també es va fer uns contactes amb tot el que era la població àrab d'aquí de Sabadell, que bàsicament estava tan o més espantada que els mateixos no àrabs d'aquí de Sabadell.
Passat el temor inicial, la ciutat es manifesta l'endemà amb minuts de silenci en diferents punts. Mentrestant, els serveis centrals dels Mossos d'Esquadra, el complex Egara, l'operació Cronos, que posa a esbrinar els fets a tots els actius operatius, bull. Analistes i investigadors miren de lligar tots els caps. L'advocat d'ofici del Col·legi de Sabadell, Jaume Caldés, no s'imagina que la guàrdia que li toca el diumenge 20 es veurà involucrada en els esdeveniments.
La sorpresa va ser quan, després de passar per comissaria a primera hora per assistir un detingut que passava als jutjats de guàrdia, em van fer tornar a anar i em van dir, escolta, que hem baixat de Ripoll un dels implicats i tens que assistir-lo.
L'implicat és Mohamed Allah. S'ha entregat fa 48 hores a Ripoll i consta com a propietari de l'Audi A3 negre amb què s'executa l'atemptat de Cambrils. Ha perdut a dos germans que formaven part de la cèl·lula terrorista. Per què el porten a la comissaria dels Mossos de Sabadell?
Del complex central van vindre després dues persones més quan ell va accedir voluntàriament a sotmetre a proves d'ADN. A la segona o tercera pregunta li van preguntar si es volia sotmetre a proves d'ADN i ell no va mostrar cap oposició. Llavors ens van trucar al complex central. D'aquí ve que el baixessin a Sabadell, perquè això normalment estaria fet a Ripoll, però per la complexitat de les proves d'ADN vaig dir baixem-ho a Sabadell i si s'han de fer les proves d'ADN les tindrem al moment.
La declaració dura més de 4 hores. Mohamed Ala acaba quedant en llibertat. La investigació avança. El dilluns 21 és abatut Younes Abouyaaqoub, l'autor de l'atropellament de Barcelona. El divendres 25, amb el lema Sabadell no té por, la ciutat reuneix un miler de persones en solidaritat amb les víctimes, però també a favor de la convivència. El president de la mesquita de Torre Romeu, Hassan Karzazi, confirma que els musulmans de Sabadell tampoc tenen por.
Nosotros ya nos conocen aquí en Sabadell y tal, y tenemos buena amistad con la gente, ya nos conocen y tal. Y nosotros miedo, no tenemos miedo, de que vamos a tener miedo, porque la gente, esa gente, todos nos aprecian aquí en Sabadell.
La taula de creences i conviccions de Sabadell, que aplega sensibilitats diverses, ha estat treballant per mantenir la convivència.
Los musulmanes no hacen eso. Un musulmán de verdad y que tiene buen estudio y tal, y el Corán y tal, no hace estas cosas.
A Barcelona, Cambrils o a Sabadell, la Rambla és un espai de trobada i convivència en qualsevol població. Es passeja amunt i avall, però també és un eix que es creua de pressa donant-hi simplement un cop d'ull, com per comprovar que sí, que tot segueix allà on era. El pitjor que li pot passar a una Rambla és que deixi d'allotjar la convivència que ho manté tot a lloc.
La Rambla tiene ese poder de conquistar al que la ve, ni enfermar el tempo per un moment.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports 2020-2021 es posa en marxa avui en la temporada del retorn de l'equip a segona divisió. A primera hora, la plantilla requinada s'ha sotmès als primers tests PCR i des de la una té lloc la presentació de la campanya de socis. A la nova Creu Alta hi tenim el Sergi Parc. Sergi, bon dia.
Bon dia, Pau. Sí, com dius, en marxa aquesta presentació de la campanya de socis amb la presència de destacats integrants del Centre d'Esports Sabadell, com són el president Esteve Calzada, el director general Bruno Valle, la vicepresidenta i responsable de l'àrea social Anna Navés, o el mateix tècnic de l'equip, Antonio Dalgón. El vídeo de la campanya, que ja s'ha revelat, s'apel·la clarament a les emocions que van comportar el play-off d'ascens jugat fa unes setmanes, i també surt el responsable de material, el Jordi Bransuela, amb la famosa butaca que es va endur a Andalusia, representant una mica els seguidors que, donades les circumstàncies, no van poder viatjar amb l'equip. Com diem, la presentació s'està duent a terme en aquests moments i totes les reaccions es podran escoltar en els butlletins informatius de la tarda i el Notícies Vespre. Avui, per cert, jornada frenètica al Centre d'Esports, que engega curs, no només amb aquesta presentació, sinó perquè a primera hora els futbolistes han passat les primeres proves PCR, tot i que els resultats no se sabran fins passades 24 o 48 hores. L'equip, recordem, es començarà a entrenar el dimecres de forma individualitzada fins que no se certifiqui que els jugadors estan lliures del virus amb un segon test PCR que passaran a finals de setmana. Com dèiem, durant tota la tarda i també al portal web radiosabadell.fm, totes les reaccions dels protagonistes en aquesta presentació de la campanya de socis del Centre d'Esports 2020-2021.
Gràcies, Sergi. Mentrestant, la direcció esportiva del club, l'activitat no s'atura ni en cap de setmana i prova d'això és l'anunci del tercer reforç en aquest mercat de fitxatges. Es tracta de Pierre Cornu, lateral esquerre de 23 anys procedent del Mallorca.
La seva incorporació era necessària per reforçar la banda esquerra un cop es va certificar la sortida de l'Eix Roig. Cornu és ara mateix l'únic jugador de la plantilla internacional, ja que va néixer a França. Com dèiem, procedeix del Mallorca, tot i que enguany havia jugat cedit primer a l'Oviedo B, on va fer un gol, i després a l'Ibiza, tots dos conjunts de segona B. A la categoria de bronze té experiència de sobres, però en canvi mai ha trepitjat la Lliga Smartbank. Ja són les tres cares noves del Sabadell. A més de Cornu, han arribat el porter Diego Fuoli i l'extrem dret Víctor García en qualitat de cedit. S'espera que en les pròximes hores s'acceleri alguna operació més.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
En ciclisme, David de la Cruz va fregar el triomf d'etapa al Critèrium del Dauphiné en l'etapa reina, la del dissabte. El sabadellenc es va ficar en la fuga i va provar de marxar en solitari, però finalment va cedir davant la força de Lennart Kamma.
El de Campoamor va acabar entrant segona meta, però sí es va poder enfundar el mallot de líder de muntanya després de coronar bona part dels ports de muntanya de la jornada en primera posició. De la Cruz va retenir aquesta distinció en el dia d'ahir, quan es va acabar la cursa, i com a mínim es va poder endur aquesta alegria després de quedar-se amb la mel als llavis dissabte. El colombià Daniel Felipe Martínez va donar la gran sorpresa i va ser el vencedor final. Sepp Kuss va ser el guanyador de l'última etapa. A la General de la Cruz ha estat el 25è classificat. El pròxim repte pel sabadellenc ja serà el Tour de França, que arrencarà d'aquí a menys de dues setmanes.
I l'Open de l'Olé ha deixat bones sensacions als nedadors de la selecció espanyola i del Club Natació Sabadell presents aquest cap de setmana a Portugal. En la primera competició de natació pels representants locals des de la pandèmia, Espanya va tornar amb un total de 59 medalles.
I també amb la victòria final per davant de l'anfitriona Portugal i de Brasil. D'entre els que van contribuir a la collita, tres nedadors del club. Àlex Castejón, amb una hora als 200 brasa, com a resultat més destacat. Marina García, que en les diferents modalitats de brasa va anar sempre un pas per darrere de Jessica Vall. I Cata Corró, que es mostrava així de feliç a les xarxes socials després de tornar oficialment a les piscines.
Hemos competido el primer día en Olé. La verdad que ha sido genial volver a ver toda la selección española junta. Y nada, me lo he pasado súper bien. Un beso.
Corró, recordem, ve de superar una tercera operació cerebral. La mallorquina va reaparèixer amb un segon lloc als 200 papallona i, entre d'altres bons resultats, va ser capaç d'imposar-se als 200 estils. En aquest torneig no es va fer entrega de medalles, però sí es van designar MVPs. L'andreuenca Vall, per exemple, va ser una de les escollides.
I el futbol sala Sabadell femení s'haurà de conformar amb jugar un any més a Divisió d'Honor Catalana. L'equip era segon classificat de la categoria quan es va aturar la competició i tenia l'esperança que se'l pugés a segona nacional, però finalment no s'ha produït l'ascens.
Tot i que les bases de competició estableixen que només el líder obté el premi, en els últims anys gairebé sempre també ha acabat pujant el segon, ho recorda el tècnic arlequinat Xavi Muñoz.
Dels últims anys el segon classificat se li ha proposat pujar. Després era cada club pues, acabava triant si pujar o no. En alguns anys sí que havien pujat els segons, però sí, els últims anys el segon sempre havia tingut el permís per pujar. Realment, teníem en compte aquesta possibilitat de que l'A quedés segon, tingués plaça per pujar a segona nacional i el B poder pujar a divisió d'honor. Sí, ho teníem en compte.
El filial, per segon any consecutiu, s'haurà de quedar primera catalana malgrat haver guanyat la lliga, ja que el primer equip se situa just una categoria per sobre. Pel que fa al calendari de divisió d'honor catalana, ja es va sortejar fa uns dies i el futbol sala Sabadell femení debutarà a casa contra el Molins 99. Muñoz ha analitzat aquest inici de lliga.
L'any passat vam perdre a casa contra Molins i ja hi ha ganes. Aviam, el calendari, torno a dir, el Rubí l'any passat estava molt fluix, aquest any s'ha reforçat bastant bé. És fer també una previsió del calendari també complicat. El segon partit el tenim contra Sant Joan de Vilatorrada allà. És un equip que no coneixem perquè estava primera a l'altre grup. Però clar, un equip que ha pujat a vegades són equips molt forts. Fer una valoració d'equips difícils, fàcils, és difícil, és complicat de fer-ho ara a priori.
La data prevista de l'estrena és el 3 d'octubre.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Amb gairebé una mica més d'un minutet ens plantem al punt de les dues del migdia. Nosaltres marxem. Fins aquí aquest Notícies Migdia que hem fet avui. Podeu continuar informats en els butlletins horaris al llarg de la tarda o al Notícies Vespre. A partir de les 7 també tenim informació a la vostra disposició a les nostres xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram o a la nostra web radiosabadell.fm. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.